El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Si la setmana passada les declaracions dels representants del govern espanyol i la policia espanyola es alineaven l'actuació dels Mossos d'Esquadra amb els objectius de la Generalitat. Entre divendres i ahir dilluns, les declaracions dels primers comandaments dels Mossos d'Esquadra han anat en sentit contrari, perquè la cúpula policial catalana diu: nosaltres vam recomanar que es desconvoqués el referèndum, el conseller d'Interior no ens va donar cap directriu i vam advertir que actuaríem com a policia judicial. Dani Gómez i Domènec Subirà, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Cinquena setmana i ahir 14a jornada de sessions. El comissari d'Informació, Manel Castellví, que ahir va respondre a les defenses, i el comissari de Planificació, Emili Quevedo, han aplanat el camí al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, perquè fan discursos, entenem que coincidents. Citat a Trapero, a rendir testimoni dijous, tot i que podria no declarar. Això ja veurem. És una decisió que segurament no sabrem fins a l'últim moment, Dani, perquè està processat per rebel·lió a l'Audiència Nacional.
Sí, però mentrestant, el nom de Trapero no para de sortir i de repetir-se a la sala segona del Tribunal Suprem. Ahir va tornar a ser un dels noms del dia. Dijous sabrem si les sentirem o no, si veurem aparèixer en aquesta sala, això segur que sí, però ja veurem si podrem escoltar-li la seva veu després d'un any llarg de silenci. En qualsevol cas, qui va aclarir per citar o no el seu rol, i el d'ell, el del conseller d'Interior, Joaquim Forn, va ser el d'Emili Quevedo, el comissari dels Mossos d'Esquadra, que compareixia ahir davant del tribunal.
El senyor Forn no intervino en la configuración del dispositivo y el mayor Trapero, su preocupación era tener el mayor número de efectivos disponibles. Es más, recuerdo que fue el propio mayor el que forzó a un incremento de efectivos y esa indicación del mayor fue la que provocó que se tuvieran que activar esa serie de efectivos de unidades no habituadas a trabajar en dispositivos que le he comentado antes.
Aquesta declaració del comissari de Planificació, Emili Quevedo, va fixar, podríem dir, el leitmotiv de les declaracions dels Mossos d'ahir, que el major Trapero i els seus oficials estaven determinats a complir el mandat judicial, que en dues reunions havien demanat Trapero personalment que no fes el referèndum, però no se n'havien sortit, i que no hi havia directrius polítiques de conselleria.
I si el conseller Jordi Jané havia plegat suposadament per discrepància sobre el projecte sobiranista, el comissari Manel Castellví ratificava ahir que l'arribada de Quim Forn a la conselleria tampoc havia suposat cap injerència política.
La substitució del conseller Jané per el conseller Forn supuso alguna modificació en el organigrama de la policia o algun canvi de directrices?
Ninguna.
¿Modificó la cadena de mando existente en tiempos del señor Jané?
No.
El señor Trapero era mayor de los Mossos d'Esquadra con anterioridad a la designación del señor Forn?
Sí.
Va bé fer una mica de memòria sobre el que portem de judici, perquè aquest argument, si us hi fixeu, entronca amb el que va dir ja fa dies Joaquim Forn, que va mantenir el seu compromís polític amb el referèndum i alhora respectava la independència i les obligacions que tenia el cos dels Mossos d'Esquadra.
Què vam aclarir del tot ahir, Dani?
Doncs mira, sobre l'1 d'octubre, Castellví deia la setmana passada, ho recordareu, que havien recomanat aturar la votació al govern de la Generalitat, entre altres motius, pel risc que provoqués situacions violentes per part dels sectors més radicals. Ahir, però, reconeixia que les previsions d'intel·ligència dels Mossos no s'havien confirmat.
Esos grupos que ustedes definen como independentismo revolucionario, ¿son grupos cuantitativamente relevantes?
Esos grupos no se constituyeron durante el día 1 de octubre, a diferencia de las previsiones que nosotros hacíamos en los escenarios. Y son grupos que tienen capacidad de poder alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron, en contra de lo que decíamos en las previsiones de los escenarios, no se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque.
Els grups més radicals sobre els quals havien posat el focus els Mossos d'Esquadra. Però, de fet, segons el mateix relat de Castellví, tampoc la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil preveien trobar-se amb violència. Preveien, sí, resistència passiva, però ningú vaticinava escenaris violents.
El mismo día 28 de septiembre se celebró una reunión de la Subcomisión de Información.
Sí. los jefes de los tres cuerpos policiales.
¿Se compartió toda la información de inteligencia, bueno, por lo menos por parte de ustedes?
La información que se compartió y que en la cual coincidíamos en las tres comisarías en esa reunión es que el escenario del día 1 de octubre sería la de colegios con actividades y a primera hora de la mañana pues nos encontraríamos con gente haciendo resistencia pasiva a la actuación de la policía. En aquel momento, y según consta en el acta, no se preveían actos de violencia.
El dubte que ens queda d'ahir, Dani.
Més que nosaltres, els responsables policials del govern espanyol. Ens situem el 20 de setembre del 2017 a la concentració davant de la Conselleria d'Economia a Barcelona. La setmana passada, aquests responsables policials espanyols es preguntaven què coi pintaven allà Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a l'hora de buscar una sortida a la comitiva judicial. Bé, doncs, ahir el comissari Castellví venia a respondre'ls i els aclaria aquests dubtes.
ONC i Òmnium sempre han sido asociaciones que han convocado muchísimas manifestaciones multitudinarias, siempre bajo la consigna de la no violencia. Nunca han habido incidentes y es más, los consideramos nuestros interlocutores en este ámbito precisamente por su actitud y el resultado de su gestión.
Tot i així, ahir el comissari Quevedo reconeixia també que el passadís d'entrada a la conselleria que aquell dia van fer els voluntaris de l'Assemblea, en vam parlar abastament la setmana passada, doncs aquest passadís, segons Quevedo, l'haurien d'haver fet els Mossos.
En qualsevol cas, la imatge del dia, i no us moveu mentalment d'aquell 20 de setembre, d'aquells cotxes, de la Guàrdia Civil, evidentment amb els periodistes que s'hi havien posat al damunt i els gràfics, etc. Però ahir vam poder visualitzar una imatge que es va produir a les 2 de la matinada, Dani.
Sí, va ser una de les revelacions que va fer Emili Quevedo, perquè fins ara no se sabia aquest detall. La Brimo dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra van intervenir precisament sobre aquests cotxes i concretament
els que tenien armes.
Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra van entrar en acció a les 2 de la matinada per aquest motiu.
La intervención de orden público que se efectuó el día 20 de septiembre, una intervención, digamos, contumaz, tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana, porque a través de las imágenes que nos daba el helicóptero se veía que había individuos sacando objetos de los vehículos de la Guardia Civil. Ese helicóptero se activó en el momento que tuvimos conocimiento en el CECOR de que podía haber armas en los vehículos de la Guardia Civil.
I les tensions a la sala, Domènec, que ahir les va protagonitzar d'alguna manera, d'una manera molt soterrada, eh? Allò que fa Fiscalia quan fa preguntes que no obté les respostes que voldria, no?
Exacte, sí, sí, sí. Va ser una tensió entre fiscals i els treballadors de l'empresa de missatgeria Unipost, que, bé, no van explicar res del que hauria volgut l'acusació. Les 43.000 cartes adreçades als responsables de meses electorals, doncs, no les van arribar a enviar.
El envío llegó por parte del manipulador y estábamos a la espera de la orden de trabajo, por eso estaban los envíos retenidos. Nosotros, sin orden, no trabajamos y allí estaban las cartas.
El lunes 18, por la tarde, me llamó a mí ese señor, diciéndome que la remesa no se iba a repartir y que vendrían a recogerla. El martes 19 por la mañana intervino el Guardia Civil y ya está.
De fet, no sabien ni tan sols quin organisme o departament havia fet la comanda Unipost. Sobre aquestes comandes hi plana un nom, un tal
Toni, que no se sap ben bé qui és. Ara cada Toni que aparegui per allà li diran, vostè és el Toni?
N'hi ha citat un Toni per demà, que és Antoni Molons, secretari general de Difusió de la Generalitat.
No tindria massa lògica.
Segons la Fiscalia...
La Fiscalia,
perquè ahir la Consuelo Madrigal se li va escapar el nom quan parlaven d'aquest Toni. A la Consuelo Madrigal li va dir, bueno, Antoni Molons, i llavors Marchena va dir,
De què estàs parlant,
compte,
no?
Compte de què estàs parlant, i va demanar perdó. Però en tot cas, a Unipost no sabien qui feia aquestes comandes.
Se sabia o se veia que era un envío de la Generalitat per al 1 d'octubre, al referèndum.
No, eren envíos de la Generalitat, ponia... Solo ponía Generalitat de Cataluña.
Tenía yo también a la vez preaviso de una persona que decía llamar en nombre de la Generalitat diciéndome que nos iban a entregar esa remesa de envíos.
¿Y quién es este señor?
Bueno, respondía el nombre de Toni, no lo sé decir. Supongo que era el manipulador.
Però sempre que es parla de malversació de fons públics, la clau està on estan les factures.
Exacte, on estan les factures.
On estan les factures?
Doncs això ho preguntaven una vegada més la Fiscalia als responsables d'Unipost.
¿Y cómo se facturaban los trabajos?
Pues los facturaría la central. ¿Cómo? No los lo ignoro. Yo no estaba en la central.
¿Se puede facturar el servicio por un canal legal de la sociedad?
Que yo sepa, no. De todas maneras, se facturaría después del reparto, nunca antes.
I hem dit abans que no hi va haver-hi repartiment, per tant, tampoc hi ha factura.
Ah, exacte.
No hi ha papers.
Avui Domènec Subirà, el nostre sintetitzador allà a Madrid, nosaltres aquí, seguint-ho a partir de les 10, quan sentim la veu de Manuel Marchena, veurem quins canvis hi ha respecte als testimonis que hi ha previstos, perquè avui, així d'entrada, Dani Gómez, aquí tenim.
Doncs mira, escoltarem a José Oriol González, que és gerent de l'empresa Buzoneo Directo. Aquesta empresa, el 16 de setembre del 2017, la Guàrdia Civil hi va entrar i va intervenir 500.000 de díptics i 750.000 fulls de propaganda. També escoltarem a dos treballadors de l'impremta Artiplan, Rosa Maria Sanz Travé i Enrique Mari Iriarte. Aquesta impremta va ser la que va imprimir molta de la cartelleria que suposadament va encarregar Enric Vidal, que és un altre dels testimonis que declararan, que és coordinador d'acció política d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ell suposadament va fer aquests encàrrecs a Artiplan en nom de la Generalitat. Això és el que caldrà demostrar
avui.
Dies,
per tant, ja ho seguireu. I nosaltres estarem pendents del que ens expliqueu. Gràcies, sintetitzadors, i pendents també de Roser Parera, que serà a dins de la sala del Suprem.
Fins ara.
El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.